92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Dilluns 26 de juny. I miren, així queden constituïdes les Corts. Seran 99 diputats de 4 partits. S'han quedat 2 pel camí, Ciutadans i Unides Podem. Per tant, estarà el Partit Popular, el Partit Socialista, Obrero Espanyol, PSPB, Vox i Compromís. N'hi han més dones que homes. Dos particularitats n'hi hauran, que serà unes Corts molt feminitzades, és a dir, n'hi ha més dones, i també que hi ha més debutants que veterans. Però és que sí que vas a canviar un poc les coses, no? El que s'ha quedat per el camí han sigut aquestes dues formacions i ja no estaran representades en les Corts valencianes. I també a les 9:30 del matí, aproximadament 9:20, ja sabíem qui seria, en este cas, la persona que presidirà. Bueno, pues la persona que presidirà és una dona i és la diputada Llanos Massó, és presidenta provincial de Vox a Castelló, número 2 en la llista del Congrés també per Castelló, i serà presidenta de les Corts de l'onzena legislatura, que oficialment quasi està fet dia. I durant la qual estarà al cap de del govern autonòmic, que estarà format pel Partit Popular i Vox en virtut d'aquest acord de govern que han firmat. Uns diuen que molt ràpid i uns altres diuen que bé, tenien els dos les coses clares, per què no? La proposta de Vox, perquè Llanos Massó siga la segona autoritat de la Comunitat Valenciana, tirarà avant amb els 13 vots dels diputats de Vox i els 40 dels representants del Partit Popular, en virtut de l'acord de govern que es va subscriure a aquestes dues formacions. Aquesta votació la seguirà de prop, i ben de prop, Santiago Abascal. Ell és el president de la formació Verda, que aquest dilluns està des de primera hora a València i és per a seguir la formació del Parlament Valencià que va eixir de les urnes del 28 de maig. En fi, avui la Guàrdia Civil ens ha passat una nota de premsa i és que el passat 21 de juny de l'actual, la Guàrdia Civil, en col·laboració amb la policia local de Vinaròs, ha procedit a la detenció de 11 homes. Ojo el grupet, eh? Tenien entre 18 i 22 anys d'edat i són presumptes, bueno, agressors d'almenys dos delictes de robatori amb violència i intimidació, amb resultat de lesions greus a les víctimes. Les investigacions dutes a terme per la Guàrdia Civil es van iniciar el passat 18 de juny en tindre coneixement de l'agressió grupal i robatori de telèfons mòbils, diners, cadenes d'or. Van ser a dos veïns de la localitat de Vinaròs, un de 41 i un de 43 anys respectivament. En aquests dos casos, els ara detinguts van albirar a les víctimes a les quals prèviament van seguir i van envoltar, forjant amb ells per a sostraure'ls els efectes de valor que portaven. I quan aquests es van resistir, van començar a donar-los colps, punyais, tirant-los al sol, on van continuar propinant-li pues, tot, patades per tot el cos, arribant una de les víctimes a perdre fins i tot el coneixement, sostenint els efectes esmenat. I saben per què saben tot això? Bueno, perquè eren tan cínics que ho gravaven i després ho pujaven a les xarxes socials. Ojo, eh? I estan preocupats per si els tocarà o no les taules? Bueno, pues els ajuntaments de tot l'estat tenen fins aquest dimecres per a celebrar ixe ple on decidiran el president i dos vocals i dos suplents per a cadascuna de les meses electorals previstes per a cada poble. Al conjunt d'Espanya es trien 543.000 integrants perquè per a les eleccions del 23 de juliol es conformaran prop de 60.340 meses electorals en tota Espanya i s'instal·laran unes 210.000 urnes i 59.000 cabines segons les dades que ens ha facilitat el Ministeri de l'Interior. També FACUA ens advertix, els informa i adverteix, fins i tot denuncia que requisar la beguda o el menjar en entrar a un festival de música és una pràctica il·legal i abusiva. I, de fet, l'any passat denunciaren més de 20 festivals i enguany ja han denunciat 6, entre els quals està el de Pirata Beach i Fest Gandia. I també el govern decidirà en el Consell de Ministres d'este dimarts si dona continuïtat a les mesures aprovades en desembre com a resposta a les conseqüències econòmiques derivades de la invasió de Rússia a Ucrània. Aquestes mesures se trobava la bonificació del combustible per al transport professional per carretera, que se va acordar entre el Comitè Nacional de Transportes per Carretera, del que forma part la CETM i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per a mitigar el brutal increment del preu de gasoleo en el compromís de mantindre l'ajuda mentre aquesta situació persistirà. En fi, durant el matí jo imagino que anirem sabent més coses, perquè fins que no sapiguem qui presidiria esta les Corts, si haurà sigut un home o una dona, no sabem qui s'assentarà en esa mesa de les Corts. Pauseta de publicitat i els primers convidats.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Celebramos el 40 aniversario de nuestros McNuggets. Como no podría ser menos, vamos a celebrar este gran momento y para ello vamos a lanzar una nueva variedad, los Spicy McNuggets, con la misma calidad e iconicidad que nuestro producto, pero esta vez con un rebozado picante que hará que nadie pueda resistirse. Y para aquellos más atrevidos, lanzamos dos nuevos dips, un Sweet Chili y un Hot Habanero, en McDonald's Castellón.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point Beer University Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
¿Qué te inspira al elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 7 años de garantía desde la fecha de matriculación o contar con una garantía de cambio de hasta 14 días? Llegan los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de junio con descuentos especiales al financiar con Kia Finance a través del Banco Cetelem. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Ganes de viatjar? Ruta Castelló-Madrid. El món al teu abast. Vola des de Castelló via Madrid a 86 destinacions nacionals i internacionals com Nova York, París, Hong Kong, Galícia o les Illes Canàries. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles. En la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
¿Todavía no vas en moto? Nueva Yamaha X-Max 125. La forma más fácil, económica y sostenible para moverte cada día. Si tienes el carnet de coche más de 3 años, puedes conducir el mejor modelo urbano Yamaha de alta gama. Ven a descubrir toda la gama Yamaha de motos y scooters a C2P Bike. A tan solo 10 minutos de Villarreal, C2P Bike, en la calle Panderola 1, junto a la avenida Valencia.
Del 26 de juny al 28 de juliol gaudeix de l'escola d'estiu del Club Patí Villarreal. Preus des de 30 euros per setmana. Patinatge, activitats en anglès, jocs, tallers, manualitats, piscina i molt més. Horari de 9 a 1 i mitja del migdia amb opció de matinal de 8 a 9 i servei de menjador fins les 3. Més informació i inscripcions a www.clubpativillarreal.com o també pots contactar amb nosaltres a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
¿Te encanta la comida saludable y llena de sabor? Descubre el maravilloso mundo de City Poke. El poke es un plato tradicional hawaiano que combina pescado fresco, arroz, verduras y deliciosas salsas. En City Poke encontrarás una experiencia única y personalizada, totalmente libre de azúcares procesados y fritos. Y eso no es todo. Sus salsas son 100% saludables y exclusivas. Así que, si buscas comer saludable sin sacrificar el sabor, no te pierdas la oportunidad de visitar City Poke. Encuéntranos en calle Paremolina 5 o pídenos a domicilio.
Great Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Fiestas en San Joan de Moró. Con toros, tardeo, orquestas, disco móvil con DJs, atracciones infantiles. Un programa repleto de actividades para garantizar la diversión de todos. Fiestas de San Joan de Moró en honor a San Juan Bautista. Vívelas hasta el domingo 2 de julio. Es un mensaje del Ayuntamiento de San Joan de Moró.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Que te quiero decir que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar.
Miren, y ahora está aquí en Radio Villarreal en la 92.2 de la frecuencia modulada la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. En concreto, el presidente, Víctor Vicedo, buenos días.
Hola, buenos días a toda la audiencia.
Y el vicepresidente, Pepe Yo, buenos días.
Buenos días a todos.
Estábamos escuchando la canción, hay una cosa que te quiero decir. Bueno, pues Víctor Vicedo tiene una cosa que decirles y lo hará públicamente. ¿Cuándo?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, vamos a dar una charla el día 29 de junio, o sea, este mes, el jueves de esta semana, sobre la Agenda 2030 y su acción o consecuencias sobre la agricultura. Yo creo que de todo lo que yo he hecho hasta ahora en agricultura, el poder explicar a la gente cuáles son esas medidas tan nefastas para la agricultura, pienso que es lo más importante que hasta ahora he hecho. Y la gente así lo tiene que ver. Yo creo que la gente que venga, digamos que quedará no solamente sorprendida, sino que verá algo de luz al final del túnel, porque todo esto es modificable. Y esto de hablar de la Agenda 2030, muchas veces la nombras en las redes sociales y automáticamente te quitan el post. O sea que esto es como si fueras un delincuente climático, ¿no? Nosotros no vamos a hablar de las aristas más polémicas de la Agenda 2030. Vamos a hablar de lo que afecta a la agricultura, que es muchísimo y que está aplicando Europa de una forma totalmente dogmática, ¿no? De tal forma que nos están o quieren reducir el agua de riego, quieren, debido a la acción por el clima y la biodiversidad, pues ya sabéis, soltar agua de los embalses, quitar algún azud para unir tramos de río y que los peces puedan alcanzar las partes altas de los ríos. Nos dicen que el agua es finita. Yo la verdad es que el agua no es finita, el agua siempre es la misma sobre la Tierra, o está arriba en forma de gas, o está abajo en forma de agua, o en los casquetes polares. Y desde luego el agua cae, o sea, se evapora y cae, y lo que hay que hacer es almacenarla. Pues ahora ya no da Europa dinero para almacenar el agua, no, ya no.
A España y a Europa. A Marruecos sí.
Sí, a Marruecos sí. Y la cuestión es que todas estas cosas que nos están ocurriendo a la agricultura, con ese fanatismo ecológico que realmente dices, no sé si existe o no existe. Lo que tengo claro es que sobre el clima no solamente afecta al CO2, de hecho en la atmósfera el gas que más cantidad hay es el vapor de agua, en un 80%. Estamos en una época donde el CO2 es, digamos, cuando menos cantidad ha habido en la historia de la Tierra, y por lo tanto dudo mucho que ese CO2 sea el verdadero motivo del cambio climático. Podemos hablar de órbitas de la Tierra alrededor del Sol, podemos hablar de actividad solar, podemos hablar del eje polar, que también se está modificando, podemos hablar de las corrientes marinas, pero ya está bien estos negacionistas de la ciencia de basarse solo en el CO2 antropogénico, y que con esa radicalidad nos están aplicando medidas que van a destruir lo más importante que existe para el ser humano, que es la alimentación. Nos van a quitar esa soberanía alimentaria y vamos a hablar de esas leyes.
Sí, la charla, como has dicho, es el próximo jueves de 29, pero no hemos dicho dónde y a qué hora.
Sí.
En el Salón de Actos de la Caja Rural de Villarreal a las 19 horas.
Jueves 29 a las 7 de la tarde. Mire, cuando hablamos de la Agenda 2030 y el hecho de ponerla en marcha, si no seguimos esta agenda, el castigo será no recibir esos fondos europeos.
Bueno, está claro que para aplicar la Agenda 2030 hay destinados muchísimos fondos europeos. Pero fíjate, precisamente la última ley, la ley de restauración de la naturaleza, una ley muy ambiciosa que pretende que, digamos, que todos estos ecosistemas que ya están declarados en la Red Natura 2000, pues todos estos ecosistemas, lo que se pretende es que quitar de allí la agricultura, la ganadería, quitarlo todo y dejar solamente lo que allí crezca, como podría ser pues la zona de la Albufera o Doñana, o, en fin, y quitar de allí la agricultura, pero sí se puede poner energías renovables.
Placas solares y molinos, o sea, de viento.
Quitan lo verde.
Sin evaluación de impacto medioambiental.
Y miren,
a lo que iba, porque la pregunta que me habías hecho era de las subvenciones. Bueno, pues esta ley, todo lo que se haga por esta ley, ¿sí?, va a cargo de la, sí, PAC, de nuestra PAC. O sea que, ¿para qué queremos ayudas ya si se la van a llevar para restaurar la naturaleza y perjudicar a la agricultura?
Yo le decía esto porque tengo unos números. Los fondos europeos han proporcionado ayudas a más de 5.000 explotaciones agrarias valencianas que ocupan una superficie de 186.657 hectáreas. Es decir, este terreno que van a dedicar a recuperar, ¿se les va a pagar a los propietarios? ¿Este dinero ha estado para pagarlo a los propietarios?
Vamos a ver, esto es, estás hablando de ayudas PAC que han ido históricamente a los agricultores, supongo.
El titular es eso, los fondos europeos han proporcionado ayudas a más de 5.000 explotaciones agrarias valencianas que ocupan una superficie de 186.657 hectáreas.
Con esas dimensiones seguro que están en los fondos de la PAC, que son fondos europeos.
Es que otros no vamos a recibir.
Los mecanismos financieros articulados a través del programa de ese, es que se lo estoy traduciendo de lo de valenciano, para desenvolupament rural, para el desarrollo rural, han generado una inversión incluida en el sector agrario superior a 270 millones de euros.
Bueno, vamos a ver, aquí no llega otra ayuda a la agricultura que no sea la propia de la PAC, eso para empezar. En segundo lugar.
Pero que no llega como consecuencia de esos fondos de resiliencia, etcétera, etcétera, que nos están hablando ahora.
Porque claro, nos hablan de unas ayudas que vienen de Europa que al final no sabemos.
Desde el principio de la Unión Europea, porque la PAC se, claro, ha aplicado absolutamente siempre.
Y es para que los agricultores pudieran tener una vida económicamente, digamos, adecuada, digna, y que los productos agrarios también fueran asequibles para el ciudadano. Bueno, pues estas ayudas las están reduciendo. Se han reducido a 5.000 millones de euros por año. Se reduce.
El actual secretario autonómico, hablo de actual secretario autonómico, porque saben que, bueno, va a cambiar en breve. De hecho, se ha constituido hoy. En unas declaraciones decía que el desarrollo rural, el Roger Llanés, bueno, que aprovechaban al máximo y estaban consolidando los recursos que Bruselas les ponía a disposición de los agricultores.
Precisamente por eso como decimos continuamente, se están abandonando diariamente la cantidad de hectáreas que se están abandonando. Es decir, hay algo, Susana, que yo creo que ya hemos de empezar a exigir a nuestros políticos, sean del signo que sean. Uh-huh. Aquí no nos queremos ya más dogmas. Es decir, porque lo diga un político, aquí no hay que tener fe en lo que digan los políticos. Tú dices una cosa, plantéamelo, demuéstramelo y a ver si de verdad lo haces. Porque, desde luego, yo no oigo más que asumir que la Agenda 2030 es buena y que los que no aceptan la Agenda 2030 son negacionistas, son malos. ¿Tú has oído en algún debate debatir sobre la aplicación de la Agenda 2030? Yo no dudo de que si vamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible son verdaderos objetivos. Ostras, es que el primero es poner fin a la pobreza. Cuando yo era un chavalín, en los años 60, ya íbamos con las huchitas del Domun para acabar con la pobreza y el hambre en el mundo. Pero cuando tú te encuentras que dentro de no de los objetivos en sí, sino de, en vez de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajamos un poco ya al lodo y vamos a los 169, a las 169 metas, dices, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, para poner el fin de la pobreza, me parece muy bien el que la meta tercera del primer objetivo sea la implantación de sistemas de protección social en el mundo. ¿Vámonos a Mali? ¿Vámonos? Es decir, estos políticos que han pregonado toda esta serie de cosas y que nos están imponiendo a los europeos y fundamentalmente al sector primario una serie de obligaciones y una serie de restricciones que van a hundir el sector primario, que están hundiendo y están esclavizando a la sociedad en la Europa en la que estamos, por muy democráticos que creamos que somos, porque, caray, estamos peleando y decimos que son los lobbies, los fondos de inversión, quienes están dominando el mundo. El objetivo número 17 es llegar prácticamente a crear un gobierno mundial en el que hay. Siempre se basan en... han dicho los científicos, pero nunca nos dicen quiénes son los científicos. Cuando tú paras a ver quiénes son los científicos, resulta que, y lo hemos dicho en infinidad de ocasiones,
están a sueldo.
Las organizaciones de Naciones Unidas, la mayoría de ellas, empezando por la famosísima Organización Mundial de la Salud, a la que quieren dejar con la competencia mundial de declaración de pandemias, resulta que está financiada en un 80% por lobbies, por grandes empresas, por laboratorios farmacéuticos, y eso hay que saberlo. En consecuencia, a mí, que me diga la Organización Mundial de la Salud, hay que hacer esto, oiga, ¿usted sabe quién paga la financiación de la Organización Mundial de la Salud? Si el 80% lo pagan particulares y fondos de inversión, que lo sepa la gente.
En cualquier caso, en la charla vamos a hablar solamente de los objetivos de desarrollo sostenible que afectan a la agricultura. Y vamos a hablar de las leyes que se han hecho en Europa y en España que, de alguna forma, son cortapisas para que la agricultura siga cultivando. La gente tiene que ser consciente de todas esas leyes y en qué le afectan. Y por eso vamos a dar la charla. Y a todo esto, invito aquí también a todos los partidos políticos, porque esto no es una cuestión de derechas ni izquierdas. O sea, aquí cuando hablamos de Agenda 2030, pues enseguida, no, estos son estos o son aquellos. No, vamos a ver, somos agricultores, estamos afectados por estas leyes que están saliendo y los políticos tienen que saber en qué nos afectan para cambiarlas. Y necesitamos que los políticos, y desde aquí los invito a todos los partidos políticos, los políticos que vengan para ver qué es lo que allí vamos a decir.
Una pausa de publicidad y abordamos otros temas.
¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Porque nosotros sí. Por eso en León Auto Castellón y Villarreal te la damos. Nuestros coches de ocasión te están esperando y a unos precios increíbles. Aprovechate de esta oportunidad y no la dejes escapar. ¡Corre que vuelan! Las segundas partes siempre fueron buenas. Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75, Castellón, y Avenida Francia 60, Villarreal. Arriben les jornades deportes obertes a l'Esportiu Bàsquet Villarreal. No importa el nivell inicial, però als jugadors nascuts abans de 2017. Per a poder assistir, deus fer la teva inscripció en la web del club, www.ebvillarreal.com, i esteu atents a les nostres xarxes socials, perquè en breu començarem amb les inscripcions i reserves de plaça per a la propera temporada. Recorda, si vols provar en el bàsquet, fer nous amics i gaudir fent esport, no ho dubtes. Vine a l'Esportiu Bàsquet Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Vecino, te regalamos tantos gigas como planes tienes este verano. Vente a Populus y llévate 120 gigas gratis durante 4 meses y la mejor conexión.
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus, Internet más personas.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Continuamos hablando con la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Miren, noticia de hoy, los huertos, esto es de la localidad de Onda, los huertos intergeneracionales de Onda proseguirán su actividad con un nuevo taller sobre alimentación de proximidad. Bueno, es este miércoles, día 28, porque estas últimas semanas las parcelas ya están en pleno rendimiento con los usuarios recolectando las primeras verduras de verano. Y esto está bien, fomentarlo, se queda relegado a las personas que ya no tienen profesión, me refiero a que están jubilados, y es como algo de hobby.
En general es como los huertos urbanos, que en todos los ayuntamientos han desarrollado, entre otras cosas, porque como no tienen competencias ninguna en agricultura, pues han hecho huertos urbanos, vale. Haces unos huertos urbanos y me parece muy bien. Esa es una acción social que sirve de distracción y de conocimiento a una gente que evidentemente es una distracción para ellos, pero eso no es ni actividad ni es agricultura. Estarán esos huertos en plena producción, pero entre todos probablemente no llenarán un camión. Entonces,
es que no se le puede llamar agricultura.
Estamos hablando de actividad económica, no, estamos hablando de actividad social, que me parece muy bien. Hay que desarrollar, y cuanta más actividad social y cuanto más conocimiento, y ojalá se hicieran las escuelas, y ojalá los...
Podría ser como un vivero, ¿no? Para empezar a las nuevas
todo eso se desarrollara. Pero eso no es actividad agrícola. La actividad agrícola es una actividad económica. Y que como actividad económica es como el famoso mercado de la taronja que algunos ayuntamientos han desarrollado. Y tú mirabas los datos y a final de año pues se habían vendido 100.000 kilos en el mercado de la taronja a lo largo de toda la campaña.
¿Y qué es eso? Claro.
Cualquier comercio, cualquier cooperativa, por pequeña que sea, eso lo mueve en un rato. Eso lo mueve en un rato. En consecuencia, a mí esas noticias que aparecen y que quieren vincularla con el mundo agrario me parece muy bien, pero eso no es agricultura. Eso es actividad social, que me parece muy loable, me parece perfecto, pero no es actividad agrícola.
Pues vamos a hablar de agricultura intensiva, como son, por ejemplo, los plásticos, los invernaderos. Es decir, ahí sí que hay una producción y producción continúa durante todo el año. Quizá un exceso de producción, porque al final no sé yo si están demasiado bien pagadas esa verdura.
Ah, ahí está, pues efectivamente cuando hay bajos precios hay un problema de oferta y demanda, pero no nos podemos regular los españoles cuando resulta que te viene muchísima fruta y mucha verdura desde fuera. No olvidemos que el tratado de asociación con Marruecos, que empezó en el 2013, en el 2023 alcanza su liberalización máxima, es decir, que ya está libre de cualquier arancel, no paga ningún arancel, y tampoco de ningún cupo, es decir, que puede introducir todo lo que quiera, ¿no? Y con eso no quiero yo darle ninguna culpa a Marruecos, simplemente que nosotros, con salarios muy bajos como tienen allí, y en donde están produciendo, sobre todo, grandes empresas y fondos de inversión, pues nos es muy difícil competir. Y así es como a los agricultores, concretamente ahora mismo de Almería, de la costa granaína o Málaga, pues les están pagando precios irrisorios de 10 céntimos, 6 céntimos, estamos hablando el kilo de melones, de calabacines, de pimientos, de tomates. Claro, esto es que no les cubre absolutamente nada. Para ellos hablaban entre 50 y 60 céntimos el kilo para poder defenderse. Luego vas a los lineales y esa misma verdura o está pues a lo mejor a 2 euros, o el melón está a euro y pico, y entonces dices, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Por qué existe una ley de la cadena alimentaria que prohíbe el vender por debajo de coste de producción y no está pasando nada? O sea, ¿qué pasa? ¿Que no denuncian?
Se está incumpliendo una
ley. Claro, claro. Entonces nos dicen, no, es que no denunciáis. Vamos a ver, cuando uno va a la página web del Ministerio de Agricultura y va a AICA, el AICA tiene allí todas las multas, las sanciones que ha impuesto a las empresas desde que la ley se ha puesto en marcha. Concretamente hay 69 sanciones, y de esas sanciones, cuando uno ve los motivos, pues ve que son o bien porque se tarda más del mes en pagar, entonces por eso tiene su sanción. Resulta que no se ha hecho contrato, que eso, bueno, eso ya es la repera, ¿no? O que no se especifica el precio en el contrato. Esos son los tres motivos por los cuales el AICA ha sancionado a empresas. Pero ni uno solo por comprar por debajo de coste de producción. Y cuando uno ve por qué, dice, vamos a ver, en primer lugar, nosotros somos los que estamos poniendo ese coste de producción y cada agricultor tiene su coste de producción, y es más, hasta que no recoges toda la fruta y la verdura, no sabes cuál es tu coste de producción. Pero en segundo lugar, y es más importante, tenemos esa competencia desleal que nos viene desde fuera, y si yo le digo mi coste de producción real a la empresa me dirá, mira, chaval, aquí el precio del mercado es este. Yo eso no te lo puedo pagar. Y entonces, si yo firmo el contrato, estoy asumiendo que me está pagando mi coste de producción, aunque sea 10 céntimos. Yo estoy asumiéndolo. Entonces, si yo asumo que me están pagando ese coste de producción, ¿cómo puedo yo ir después a la AICA a denunciar nada? No puedo denunciarlo.
Pero vamos a profundizar un poco más. Vamos a la denuncia. Normalmente hay una ley, hay una norma y hay un régimen sancionador. Y hay un organismo o un algo, una inspección, que es quien se presenta, quien te pide el cumplimiento, quien efectúa la denuncia. Yo no, porque vea a alguien entrar en dirección prohibida, yo no lo denuncio. Nadie me pide que yo denuncie a alguien porque ha entrado en dirección prohibida. Viene la autoridad competente, X, la que sea, en eso y en cualquier cosa, que es quien efectúa la denuncia. Aquí, como somos pocos y mal avenidos, y además tenemos unas organizaciones que no ha elegido nadie y que además actúan de gestorías y les preocupa mucho el tema de los cuadernos digitales, porque te harán pagar por los cuadernos digitales, pero no pelea el por qué es necesario eso o no es necesario eso, o por qué no se cumple la ley de la cadena alimentaria y denuncian. Aquí siempre le tiran al último mono, al pobre agricultor, al pequeño ganadero. Es que no has denunciado. Oiga, es que a mí me denuncian sin necesidad de que... porque vienen a revisarme, vienen a pedirme qué está haciendo la administración para que se cumpla una ley que es incumplible.
Pepe, pero es que además te dicen, es que la denuncia es anónima, con lo cual tú no te estás enfrentando a nada. Sí hay denuncias. Sí hay denuncias por comprarte por debajo de coste de producción, solo que no terminan en sanción, por lo que he dicho anteriormente, porque tú estás asumiendo cuando firmas un contrato que estás de acuerdo con el contrato. Y si encima te pone la coletilla de que eso que te están pagando cubre tu coste de producción, ya no puedes hacer nada. Pero lo que es peor, Pepe, si resulta que en lugar de marcar nosotros el coste de producción, lo marcara el Estado o una interprofesional que te dijera, no, vamos a ver, la naranja son 50 céntimos, y no tuvieran más remedio que pagar todos por encima de los 50 céntimos, lo que ocurriría es... Claro, todos comprarían la de Egipto, la de Marruecos y la de Sudáfrica, y nosotros nos quedaríamos con la naranja colgada de los árboles. Con lo cual, eso es un truco, el clásico truco que le dices al bebé, ¡ay, que te he robado la nariz! Y le pones el dedo, ¡te he robado la nariz! Pues... tan pueril como eso. Ya está bien, mandemos a la puñeta la ley de la cadena alimentaria. Que todo el mundo sepa que no sirve para nada. Porque hay muchísima gente que habla de ella y dice, pero tú, vamos a ver, yo en la primera vi hasta un abogado hablando de ella. Digo, pero vamos a ver, pero que tú no eres un niño, que tú sabes que esto no es posible. Sabes que no es posible que la administración intervenga al mercado y por lo tanto no te pondrá un precio nunca. Y también sabes que es imposible que te pongan un precio y que encima venga alguien que no está obligado a comprar y te compre.
Susana, y esta no es, que también, una defensa del mundo agrícola y ganadero, que es el directamente afectado. Estamos hablando de que la sociedad, que sabe lo que es sufrir porque no tenemos autonomía energética, porque dependemos del petróleo, porque dependemos de la energía eléctrica de terceros, digamos. Y nos está resultando muy cara y estamos peleando por esa autonomía energética, resulta que nos están aplicando toda una serie de normas y están permitiendo el que perdamos mercados porque hay un exceso de oferta viniendo de terceros países que no están desarrollándose, porque los únicos que se desarrollan son los inversores que han ido a esos países a continuar esclavizando a esos países y sin ningún tipo de norma de ninguna clase. Va a ocurrir que el día que esos que mandan digan, por geopolítica cerramos la frontera, no se puede salir de Marruecos ni un camión, no puede entrar a ninguna parte, como ya ha ocurrido y sabemos que puede ocurrir, resulta que necesitamos comer todos los días y se habrán cargado el sector que todos están de acuerdo, que es estratégico, como es el sector primario, la alimentación, se la habrán cargado. y necesitamos comer todos los días. Y resultará que los lineales empezarán por estar muy caros, que ya lo están, y acabarán por estar vacíos, porque les interesará a quienes quieren dominar a las personas, que no los ha elegido nadie, por cierto.
Víctor, quiero que recuerdes cuándo vas a hacer la charla, qué temas vas a tratar en la charla y a qué hora la vas a hacer y dónde.
Bueno, la charla será el 29, jueves de esta semana, en la caja, en el salón de actos de la Caja Rural de Villarreal. Y bueno, a las 7 de la tarde. Y lo que voy a tratar son todas estas leyes que están saliendo últimamente que afectan directamente a la agricultura, explicar en qué nos afectan y qué es lo que podemos hacer para que se puedan cambiar, ¿no? Entonces, creo que la charla no es que sea interesante, no, es lo siguiente. Y creo que cualquier agricultor e incluso cualquier consumidor debe de conocer qué es lo que está ocurriendo aquí en España con nuestra agricultura y la Agenda 2030.
Pues que eso, la gente que esté interesada sabe que tiene que acudir el día 29 de esta semana, al jueves, a las 7 de la tarde, en los salones de aquí, de esta casa, de la Fundación de la Caja Rural, y si quiere conocer el porqué de esa no Agenda 2030. Víctor Vicido, gracias por venir.
Muchas gracias, Susana.
Y Pepe Llop, gracias por venir.
Muchas gracias a todos.
Ahora estoy triste y necesito saber si tú me quieres de verdad como ayer. Aunque parezca tonto, voy a pedirte que me lo repitas una vez y otra vez.
Trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella,
i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
¿Qué te inspira al elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 7 años de garantía desde la fecha de matriculación o contar con una garantía de cambio de hasta 14 días? Llegan los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de junio con descuentos especiales al financiar con Kia Finance a través del Banco Cetelem. Ven Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marza Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marza, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marza.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marza y te llevo de paseo.
Si vas a Marza, me quedo más tranquila.
¡Las cuatro! ¡Ay! Solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
T'agradaria tocar la guitarra, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Mestre Goterris, centre autoritzat de música de grau professional, a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa d'Esmundina a partir del 9 de juny, de 5 a 8. Vos comuniquem que ara també podeu inscriure-vos a qualsevol edat, només cal tenir ganes. Vine i informa del nostre centre. T'esperem.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal. ¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
En Chicaes oferim una atenció integral per a la millora de l'autonomia, realitzant teràpies com psicologia, logopèdia, teràpia ocupacional i fisioteràpia. Chicaes, un projecte dirigit a xiquets amb necessitats educatives especials, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Informa't al 964 33 64 83.
La Moderna, cafè, tapes i copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tech Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tech Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-534034 o en nuestra web techidiomas.es. ¡Te esperamos!
I ara tenim així nosaltres a Adrià Sorribes. Ell és regidor de l'Ajuntament de Nules, però esta volta és regidor en actiu, regidor en cartera, es diu, no, Adrià?
En delegacions de govern.
En delegacions de govern. Al final han anat a buscar-lo, no?
Bueno, al final, quan s'acaben les eleccions, sempre hi és aquesta maquineta, no?, que són els pactòdromos, de quines són les sumes que donen estabilitat a un govern. Uh-huh. En este cas n'hi havia tres possibilitats, tres partits que donaven una majoria absoluta, que era Centrados i Vox, que té 7 i 2, 9, Centrados i PP, que tenia 4, 7 i 4, 10, 11, i superarien per 1 la majoria absoluta de 9, i una tercera opció que era Centrats i Partit Socialista, que donava també la majoria absoluta. El tema era també que el resto de sumes també donaven una majoria absoluta, però era més difícil programàticament, no? És veritat que Partit Popular, Partit Socialista i Vox sumen una majoria absoluta, o que Partit Popular, Compromís i Vox sumen una majoria absoluta, però clar, al final els blocs esquerra-dreta en aquestes coses sempre acaben, no?, declinant-se per cada un el lloc més natural des de la posició política.
Mire, quan veig la configuració, com se queda el panorama polític en Nules, jo la primera persona que el telefonege és a vostè. Imagine que encara no ho tenien massa clar, i és lògic, no? En aquests moments, per més confiança que tinguis en les persones, hi ha moltes que no te contesten. El que sí que va vindre va ser David Prior, que és el regidor de Vox, que és el que s'ha quedat fora. Javier, no? Javier Prior. I em va dir que era clarament perquè el que s'ha passat en Nules, que és un govern d'esquerres.
Bueno, jo entenc, no?, que ara mateix Vox i PP necessiten dir que som l'esquerra, perquè han vist que Centrados, pues, si ho compares, no?, en les votacions autonòmiques, que van ser el mateix dia, una urna al costat de l'altra, pues Vox va traure 1.000, cosa que en Nules va traure 800 votos, i el Partit Popular va traure més de 2.000 votos, i a nivell local va traure 1.600, si no recorde mal, 1.700. Lo qual vol dir que les marques locals de Vox i Partit Popular, pues, tenen un rival, un competidor, que a nivell local es fruta Vox per la dreta. I ara ells el que intenten situar és el Partit Centrados tota l'esquerra possible per a poder, no, recuperar aquesta marca local de govern de dretes, que seria PP i Vox. Jo crec que tots sabem que Centrados és la suma de Coalició de Centro Democràtico i PN, i que n'hi ha una confluència de gent des del centro-dreta fins al centro-esquerra, i que al final definir exactament què és Centrados, pues bueno, jo, com moltes vegades diu David, no, jo quiero ser heredero de Adolfo Suárez, pues és això, no? Aquella UCD que majoritàriament era de dretes, en que tinguera un toc socialdemòcrata o pintar algo socialdemòcrata per ahí, però evidentment jo crec que si mires, no, els percentatges de vots i esta vegada autonòmics i locals estan en una costa de l'altra, pots veure perfectament de on prové pues, el 80-90% del vot de centrado, no? I és de ixa sisió o ixa gent que no ha confiat en Vox i en el Partit Popular a nivell local.
Per lo tant, vostè no està massa d'acord en prior, no?
Jo crec que cada un fa la, no? La vida és del color en què se mira. Ells ara mateix tenen les ulleres verdes de Vox i ells tenen que filtrar la informació a través d'aquestes ulleres i dir la part que més els interessa a, com a partit. Jo ho comentava moltes vegades, jo amb Javi Prior tinc esta conflicte intern, no? De que jo i Javi, o més que en Javi en la dona, però bueno, al final jo en la família de Javi tinc molt bona relació personal i ara en el plenari pues, anem a defendre posicions completament contraris, però això és el que diem en campanya, no? Que això és ser veïns. Una cosa és la posició política, on pots estar completament enfrontat i defensar coses extremadament contràries i després ser uns bons veïns, no? I conviure perfectament.
Però vostè, per exemple, que està dient-me que esta és l'excisió de vots del Partit Popular i de Vox la que han anat a centrats, sin embargo, vostè és el Partit Socialista, serà capaç d'arribar a tindre a treballar en coalició en l'actual alcalde, en David García?
Clar, mos passa el mateix que me passa en Javi, no? Una cosa és la relació personal que jo tinga en David García com a persona, que tenim una relació excel·lent, d'amistat, i un altre cas és la relació política, no? Jo puc divergir en ell en com enfocar les polítiques o en com desenvolupar aquestes polítiques, però la política és això, no? La política és prendre decisions en entorns plurals. Pues ens assentarem en una taula, discutirem dues hores i eixirem en algo. Antes dues hores se discutien en el pleno, ara seran dues hores que discutirem en els despatxos. No pense la gent que per entrar en un govern de coalició se perden els criteris o se perden les posicions. El que passa és que les discussions passen de ser públiques en un plenari a ser en els despatxos, no? Que és on se treballa en, quan hi ha governs de coalició.
Clar, perquè en aquest cas, per què en l'anterior legislatura David García no toca a la porta del Partit Socialista i deixa d'estar en minoria?
Sí que va tocar i sí que vam tindre les nostres posicions més pròximes, però al final nosaltres en nules, el Partit Socialista, tots els acords passen per assemblea, no? Nosaltres vam plantejar un acord en centrados i l'assemblea va dir que no acceptava aquest acord perquè pensava pues, que no era el moment d'entrar en el govern ni en les condicions que se donaven. Durant tota la legislatura pues, bueno, hem tingut moments de distensió on estàvem molt enfrontats i moments de més aproximació quan pensàvem en els interessos del municipi i, per exemple, pues, se tenien que votar inversions o tenien que votar subvencions que milloraven el municipi. Entonces, la política és cíclica. No podem dir que ens enroquem en una posició i no ens movem. Tu has de mirar els interessos del municipi i si en algun moment els interessos del municipi estan per damunt, pues, tens que acceptar-lo i vindre com, no, la resiliència, no? Que si ara se diu, tens que acceptar com volen les situacions i sense perdre la referència del teu partit, sempre apostar pel benefici del municipi.
I dit això, vostès ja han entrat en el govern, quines regidories portaran?
Pues bé, en el cas de Blanca, és la segon tinent d'alcalde i porta joventut, festes, atenció al ciutadà, proximitat i no recordo alguna vegada perquè l'ho dia antes, les regidories plenen les targetes de visita de regidors però després se resumixen prompte, no? Jo en el meu cas és personal contratació i directament dic serveis públics perquè realment dins de serveis públics tenim subministrament d'aigua, transport públic, alcantarillat, alumbrat públic. Entonces, són tantes coses que jo ho resumisc en serveis públics, ja acabé antes, i proximitat. I en el cas de Ramon Martínez, pues, sanitat, serveis socials, vivenda social i l'oficina, lo que coneixem l'OMI, no? Que era l'oficina de defensa del consumidor a nivell local.
Pues mire, jo trobe que són regidories que tenen a munto feina i que després en les urnes quasi sempre lluís el mateix.
Al final la gent decideix en les urnes el que vol decidir.
Clar, però és que l'actual alcalde va ser alcalde en quants vots tenia?
En aquell moment crec que eren 700 o 800 vots. Però bueno, al final el que diem, les matemàtiques en la política donen aquestes coses, no? Veiem com menor o pesa Ciudadanos, que ha desaparegut a nivell provincial i a nivell estatal, trau un regidor i li dobla el braç al Partit Socialista, que és el partit més votat, pacten el Partit Popular i no sé si són un tripartit, una cosa
així. Sí, Partit Popular i Vox.
I obté l'alcaldia, perquè al final els pactes, o sea, les matemàtiques o l'aritmètica parlamentària té esta, no? Tu tens uns representants, però tu tens que obtindre la majoria absoluta per a poder portar les coses endavant. El preu a pagar? Pues evidentment cada un en la seva circumstància sempre intenta maximitzar els resultats que ha tret.
I vostè en este cas, bueno, passa la legislatura, s'ha oblidat, una minoria, ara venen a buscar-lo, torna a entrar en el govern. Però vostè cedís el lloc.
Jo seguís en el portaveu del Partit Socialista, tinc les meues regidories delegades, el que sí que fas és intentar compatibilitzar les tasques de l'Ajuntament en la teua vida privada i en el teu treball privat. Jo ara mateix tinc unes tasques dins del partit que me requereixen estar uns dies en Castelló. Ara mateix estic de suplent al Senat, lo qual vol dir que si tot anarà bé, guanyem les eleccions, estem en el Senat, si algun company del Senat abandona el puesto, jo tindria que decidir si vull anar a Madrid o quedar-me, i per lo tant tens que combinar, no, totes les situacions, tant personals com professionals, per a saber què vols ocupar. Jo les meves regidories, és cert que tinc tècnics de l'Ajuntament i que puc fer prou teletreball, entonces ha preferit seguir en el meu lloc de treball, mantindre, no, les meves obligacions dins del partit i combinar-les en l'Ajuntament d'una manera que me permetisca que per les vespraes puga fer una conciliació familiar i gaudir de les meves filles, que crec que des de gener-febrer que estàvem en campanya pues les ha pogut disfrutar poc. En este cas, Blanca és la que ara mateixa tenia més disponibilitat, per tant, li han dit pues, que té que ser ella la que estiga permanentment sent la cara visible, no, del partit a nivell local en l'Ajuntament, i a Ramon li passava tres quarts del mateix. Ramon és infermero així en l'Hospital de la Plana. Sabeu que ara mateixa la sanitat no se pot permetir perdre professionals, i nosaltres el que vam dir és que Ramon no podia perdre el seu lloc en la Plana, puesto que, i més de cara a estiu, són llocs que està costant cobrir per la falta de professionals, i respectant la situació personal de cada un, pues creiem que hem trobat una fórmula en la que podem treballar tots a gust i que se pot, no, veure el nostre treball dins de l'Ajuntament.
I aclarit això, per si algú pensava pues això, que tenia algun altre pensament, bueno, és que en este cas Adrián, pues, la veritat és que se va sentir un poc ofès per no haver respectat en l'altra legislatura el pacte que s'havia tingut, o almenys pensàvem que s'havia respectat entre David García i Adrián Sorribes. Li ho dic jo, vostè pensa el que vulgui.
Jo és el que dic, al final els partits mos devem primer a la militància, als nostres comitès i a les nostres assemblees. Entonces, les decisions personals estan bé, perquè tot el món les té que prendre en la seva vida, però han d'entendre que n'hi ha una cosa que se diu la col·lectivitat. En este cas, la col·lectivitat també mos fa, per exemple, que entrar en l'equip de govern en esta legislatura pues és més positiu, a lo millor, que en l'anterior. En l'anterior governàvem la Generalitat, governàvem la Diputació, i no feia falta, a lo millor, falcar unes institucions supramunicipals on ja de per si tenia el Partit Socialista, o millor dit, els integrants del Pacte del Botànic tenien una majoria. Avui en dia no. Avui en dia han perdut la Generalitat i la Diputació, però n'hi ha una sèrie d'ens supramunicipals que van a decidir-se coses, i on és positiu que els partits progressistes tinguem la majoria. Recordem que tenim el pacte d'empleo per l'impacte d'empleo territorial de la Plana Baixa, que tenim els consorcis de basures, que tenim els consorcis d'aigua, molts jocs on els vots dels ajuntaments compten, i tindre una majoria progressista compta, i compta en positiu. Per tant, també nosaltres entenem que entrar en el govern, en què se reflexa directament en el municipi de Nules, també se reflexa en les entitats supramunicipals, que són positives per a la ciutadania, i que entenem que els pactes progressistes encara tenen molt a dir.
Bueno, i a tot això, el comunicat de premsa d'avui és que el Partit Popular, a nosaltres ens ha arribat avui, perquè avui és el primer dia de programa, sol·licita a l'alcalde de Nules que publiqui els sous per a garantir la transparència. Que vostès no tenen els sous publicats.
Clar, ells demanen que publiquem els sous per la transparència. Jo els demane que facin la seva tasca. Entenc que ells han volgut treure un titular, perquè si no és això, si no és simplement la necessitat d'un titular, el que estan demostrant és la seva ignorància com a regidors i com a veïns del municipi. Perquè ja en el 2015, quan el Partit Socialista formava part del govern, vam aplicar el portal de transparència i tots els mesos en el portal de transparència de l'Ajuntament se publica el que cobren els 17 regidors més els treballadors de confiança, que s'hi diu, no? Entonces, qualsevol veí de Nules entra en el portal i veurà per mes i per any el que se cobra mensualment i la suma. És a dir, en gener publiquem gener, en febrer publiquem febrer, més la suma de gener i febrer, i aixina fins al final d'any, i tot el món sap a final d'any quan ha cobrat cada regidor del seu ajuntament. Això està publicat des del 2015, entonces quan ara el Partit Popular demana que ho publiquem, o bé simplement està buscant un titular, o bé el titular és la ignorància de regidors que acaben d'entrar, que no coneixen l'ajuntament i no coneixen les coses que ja s'estan fent i estan reclamant allò que ja se fa des del 2015.
Mm-hmm. En aquest cas diuen que s'han pujat el sou i a més que no han emet el ple, no han gravat el ple on ho van fer a primera hora del passat dijous, i els ciutadans no han pogut saber-lo.
Lo qual és una altra dosis, no, d'ignorància per part del Partit Popular en dos conseqüències. Primer, els salaris pugen anualment a través de l'IPC, els salaris de l'Ajuntament de Nules estan congelats, per lo menos els polítics, des del 2015, per lo tant, si apliquem l'IPC del 2015 hasta ara, se podria fer. També és cert que se va aprovar en el reglament orgànic municipal com se fijarien els sous, per lo tant està aprovat en un document públic de l'Ajuntament, del qual no sé per què ara se poden sorprendre. I segon,
perdona. Sí, que no han gravat, que no han...
Ah, sí, lo dels plenos, perdona, que m'havia quedat penjat. Nosaltres, des de que estava jo en la regidoria de comunicació, tenim contractats servicis públics per als plenos ordinaris, perquè els plenos ordinaris són una vegada al mes, últim dijous de mes, tal. Els extraordinaris se convoquen en apenes 48 hores d'antelació, lo qual, vostès que sou periodistes, sabeu que moltes vegades convocar a la premsa 48 hores no vol dir que la premsa vinga. Entonces, lo que vam decidir,
o almenys tota nova.
Per tant, el que vam decidir és que en el contracte d'emissió dels plenos s'emitirien els ordinaris i no els extraordinaris, perquè no saps ni quan se celebraran ni quants se celebraran a l'any. Per tant, licitar algo que no saps quan va a passar era complicat, i simplement crec que des del 2015 no s'ha emès cap plenari extraordinari. Els ordinaris se fan tots.
Mire, el tinc així, i clar, com queden constituïdes les Corts? 99 diputats, 4 partits. Què li pareix que s'hagin quedat 4 partits? Que se n'han ganat 2 fora?
Bueno, és el que diem, són les circumstàncies. En Itàlia, per exemple, és normal que entre el Senat i el Congrés puguen haver entre 10 i 15 partits. I la gent ho critica perquè diu que això el que fa és que se fragmenta molt i els governs han de ser multipartito, i això, pues bueno, el que ha passat ara, no? 3 partits han tindre que fer govern, i va a Silvio Berlusconi, i per edat, pues ha faltat, i ara què passa en la coalició, perquè ell era una peça clau, pues no ho sabem. N'hi ha altres que critiquen el bipartidisme perquè entenen que és una alternància massa fàcil i que els partits entonces no tenen la necessitat d'avançar el que se tenia que avançar. Jo crec que cada moment té la seva circumstància. El 15M va obrir les portes a que hi haguera una fragmentació de partit molt gran. Avui és al revés, avui ens donem compte que la fragmentació de partit castiga a moltes opcions. Si no recorde mal, en Huesca, crec que era la suma de tots els partits xicotes d'esquerres, autonomistes i progressistes, sumava més que Vox i que el PP. I en canvi, de 6 o 7 partits d'esquerres només entrava el PSOE, perquè el reste no arribaven al 5%. Entonces, mos tenim que donar compte que a vegades no podem buscar el màxim d'allò que volem, sinó votar allà o aquella opció que ens dona el mínim per el qual nosaltres ens sentim capacitats o motivats per anar a votar. Si no, pues la fragmentació i la falta de trobar consensos, sobretot en la part de l'esquerra, fa que molts vots no és que no siguin útils, perquè tot el vot que entra en urna és útil, però que no se comptabilitzen perquè no arriben a aquest 5%.
Això és un problema gros, eh? Jo no sé si podrien al final acabar d'arreglar-lo, però és un problema. Majoria femenina dins de les Corts. 47 homes, 52 dones. Bueno, majoria femenina. Ho venen així com a molt majoria femenina, però bueno, són 5 dones més que homes, no?
No, yo creo que este debate es tan bello como el de Clara Campoamor y Victoria Kent, ¿no? Si el voto femenino iba a ayudar a la República o iba a ser un voto cautivo de los curas. Tindre dones o no tindre dones a les Corts pot ser positiu, en el sentit de dir, se refleja, ¿no?, que les dones al final estan empoderades i que estan ocupant els llocs de direcció que es pertoca, ¿no? Són el 50% de la societat, o inclús més ja. No pot ser que no estiguin representades al 50% en les institucions. Però, clar, si tenim dones que neguen el feminisme, que neguen la violència masclista, o tenim dones que venen a fer el mateix treball que faria un home, pues crec que ens estem equivocant, ¿no? Jo crec que la idea era donar una visió diferent de la societat on les dones reclamaren el seu espai, no per a fer el que fa un home, sinó per a entendre una societat plural on homes i dones ningú no se sentirà exclòs. Entonces, si n'hi ha 52 dones, però van a ser negacionistes, pues a lo mejor no es la visió més real de la societat que tenim.
Uh-huh. Presidenta de la mesa és Llanos Massó. Presidenta. Teníem president, ara hi ha una presidenta.
Sí, nosaltres teníem a Maria José Salvador com a vicepresidenta de les Corts, que ha fet una labor excel·lent. Ara la presidenta serà Llanos Massó. Veurem, no?, quin tipus de presidenta vol ser i veurem quin tipus de relació vol tindre en el resto de partits de les Corts. És una d'aquestes dones que ha patit una crisi en Twitter i de repente ha tingut que borrar tot el seu historial i borrar totes les seues declaracions que havia fet. Pues bien empezamos, ¿no?
Uh-huh. Y después, en el Partit Socialista del País Valencià está Alfredo Castelló, perdón, en el Partit Popular Alfredo Castelló y en el Partit Socialista del País Valencià Gabriela Bravo com a vicepresidències en la mesa.
Ella
ben equilibrat?
Sí, ella va ser portaveu del Consell General del Poder Judicial, el qual té una experiència tant en negociació com en portavocia. Crec que serà una persona que se coneix perfectament els reglaments de la Càmera i, per tant, pot controlar que aquesta majoria conservadora que hi ha en la Càmera no acabe saltant-se els reglaments o imposant versions del reglament que no corresponguen a unes corts democràtiques com són les valencianes, i crec que perfectament pot defensar la posició del Partit Socialista en la taula de les Corts.
I per lo que parlaven de deixar a Compromís fora o dins, Maria Josep Amigó també estarà, ocuparà una de les dues secretaries.
Al final el reglament de les Corts marca els percentatges que li correspon a cada un. És moltes les vegades que el Partit Socialista ha cedit part d'allò que li correspondria per reglament per a que tots els partits tinguin representació, per tant entenem que és algo normal, no? És positiu que tots els partits tinguin representació, però sí que és cert que al final la representació té que ser arreglo al percentatge d'escons que se tenen les Corts. Tampoc pot el Partit Socialista sentir-se menys representat de lo que deuria.
Uh-huh. I per lo que fa a les generals, perquè estem ahí, vostè a més va al Senat, què li pareix les últimes intervencions que ha tingut Pedro Sánchez? Però, ojo, en els mitjans de comunicació, perquè, mire, a mi això de les xarxes, vostès diuen que va molt bé i tal i qual, però, sorpresa, el president del govern va als mitjans de comunicació, directament, entrevistes en directe, per parlar, perquè, clar, al final, les xarxes ho diu el que vol i no li fan preguntes.
Bueno, però jo crec que tenim un problema en els mitjans de comunicació i en les xarxes, i és la veracitat, no? Tu saps que quan m'has cridat jo sempre he vingut així, mai t'ha pactat una entrevista, sempre t'ha deixat preguntar el que vulguis. Però ara quan les entrevistes són gravades, molta gent diu, segur que ho han tallat, segur que el que no volen no és.
Bueno, el que vulgui enviamos, nosaltres estem en directe, però,
sí,
però és dir, és la una i vint.
Però tu saps què passa, no? Que moltes vegades, tant en premsa escrita com en gravat, moltes vegades qüestionen que si és cert el que s'ha dit, si n'hi ha molta edició, si s'ha tallat o no s'ha tallat. Quan és per redes socials, inclús hem vist com partits han utilitzat la intel·ligència artificial per a modificar algun vídeo o modificar alguna imatge per a devaluar al contrari, el qual ja està penat per la llei, i algun partit ha tingut que patir ara mateix una sentència judicial en contra per manipular i crear una mentira en redes socials. Entonces, com aconseguixes ese punt d'autenticitat o com aconseguixes que la gent no pense que n'hi ha 25 filtros, no? És com en Instagram, quan veus una imatge i dius, ah, això té més filtros... No.
Clar, però és
com
que...
ho aconseguixes? Pues bueno, en el directe. En el directe,
claro,
i en que la gent...
Un mitjà de comunicació.
Que la gent serà capaç de veure en pleno directo i en vivo que el que ve és el que hi ha. Això s'està, ja dic, s'ha perdut molt, perquè antes, diguem, no, la falta de accés a la informació crea gent ignorant. Avui ens donem compte que no. Que tot el món té accés a la informació, tot el món té accés a internet i la ignorància no baixa. Per què? Pues perquè cada un busca allò o busca els arguments que li donen la raó a allò que pensa, no intentar canviar d'opinió. Entonces, com anem a intentar canviar d'opinió? Pues té que ser en directe.
Clar, i cada un...
En... intentar, no? Crear un xoc a l'espectador de que el que veu és no pot dubtar.
És dir, jo tenia que fer-li a vostè les preguntes que m'havia quedat, inclús hem dit que jo li crida la primera volta per telèfon, ni siquiera, no m'agarra el telèfon, imagina que perquè no tindria massa clares les coses.
No, perquè aquests dies
i, pues, perquè el telèfon... No estava massa decidida la cosa. Deuria ser això, no? I avui ja diu, sí, sí, cap problema. Però clar, jo li pregunté el que en cada moment vull preguntar-li. El problema és quan algú arriba a tal punt que considera que bueno, que les preguntes no existissin, que els periodistes estem allà davant per a que ens conten el que vulguin, i jo crec que això va en contra del propi polític, no?
Bueno, però tu ja saps que hi ha molts mitjans de comunicació que s'envia una nota de premsa d'un ajuntament i se publica sense dubtar que l'ajuntament pugui tindre un interès o no en que aquella nota isca més positiva o isca més negativa. Que moltes vegades els partits enviem evidentment el titular que nosaltres volem i que poques vegades se contrasta les dues versions de la història. Jo per això ja saps que sempre salvo error o omissió qualsevol periodista, i igual tu que els companys del Mediterrani o de la COPE, de la SER, de El Mundo, quan m'han cridat jo conteste, evidentment sempre ho dic, no? Conteste allò que sé i allò que puc contestar, no? Lo que desconec, pues no puc aventurar-me perquè dir mentires me sabria molt greu. I més en un dia a dia que mentre estem fent esta entrevista qualsevol pot agarrar el mòbil i buscar en Google si els datos que dic o les cites que estic donant són reals.
Són reals. Vostè creu que les entrevistes que està fent l'actual president del govern estan beneficiant-li, estan perjudicant-li?
Això té que decidir la gent, no? Al final, quan... tota la campanya política o tot l'estament polític en la província de Castelló s'ha resumit en ficar unes valles on fica que te vote chapote, pues dius, és que al final contra què estem lluitant, no? Si econòmicament Espanya està millor que el resto de països europeus, si a nivell d'empleo estem millor que en altres països europeus, si a nivell d'inflació, entonces en què s'està jugant esta campanya política? Pues pareix que el que s'està jugant és en pactes puntuals o en eslògans fàcils que a la gent li puguen causar una sensació que és coherent el que pensa o és coherent en, la seua, en el seu estat emocional en aquest moment. No pot ser una frase o un eslògan o un programa polític que te vote chapote. Primer, perquè jo cada vegada... plante cara i ho dic en tota la honra, eh? A mi quan me diuen que te vote chapote, jo li dic, estic molt orgullós de que chapote vote, perquè lo contrari seria que chapote pegara tirs en la nuca. Per lo tant, han de ser valents i han de dir-ho clar. Si avui chapote vota és perquè ETA ha sigut derrotada. Si avui gent d'extrema dreta està en Vox, és perquè no estan en Montanejos matant a Guillem Agulló. Si avui els extrems radicals de la política espanyola estan demanant el vot i no estan matant gent, és un triomfo de la democràcia. Ara el que no podem fer els demòcrates és baixar els braços i deixar que els antidemòcrates ens guanyen en el nostre camp, en la nostra afició mirant i en el viento a favor. Per tant, no deixem que els antipolítics i els antidemòcrates ens guanyen esta partida perquè ens arrepentirem.
Pues Adrián Sorribes, regidor de l'Ajuntament de Nules i també es postula com a senador.
Suplent. De moment anem de suplent.
Moltes gràcies per haver estat.
A vosaltres per donar-me l'oportunitat.
estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres sueño en mi día. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así.
De la muerte. Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Ganes de viatjar? Aeroport de Castelló. Ampliem la nostra oferta de destinacions amb vols directes a Londres, Roma, Brussel·les, Dublín, Porto, Düsseldorf, Budapest, Bucarest, Katowice, Madrid i Sevilla. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
En Bocaterías Lluïsos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocaterías Lluïsos, calidad al mejor precio. Avenida La Mura, 12, de Villarreal.
Fiestas en San Joan de Moró. Con toros, tardeo, orquestas, disco móvil con DJs, atracciones infantiles. Un programa repleto de actividades para garantizar la diversión de todos. Fiestas de San Joan de Moró en honor a San Juan Bautista. Vívelas hasta el domingo 2 de julio. Es un mensaje del Ayuntamiento de San Joan de Moró.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Argo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Argo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
Fiestas en Sant Joan de Moró, con toros, tardeo, orquestas, disco móvil con DJs, atracciones infantiles. Un programa repleto de actividades para garantizar la diversión de todos. Fiestas de Sant Joan de Moró en honor a San Juan Bautista. Vívelas hasta el domingo 2 de julio. Es un mensaje del Ayuntamiento de Sant Joan de Moró.
¿Dónde está la razón? No sé por qué la perdí. De la noche que te besé en el reservado de la antiga.
Miren, i vostès saben que els dilluns sempre parlem d'agricultura, de citricultura, en fi. I tenim al telèfon al teniente d'alcalde d'àrea de qualitat de vida, Òscar Valero, de l'Ajuntament de Onda. Molt bon dia, Òscar.
Molt bon dia.
I el tenim a vostè al telèfon perquè vostès tenen o fan l'activitat de, dels horts, els horts que els anomenen intergeneracionals, no?
Ai, sí, és. Vam, des de la passada legislatura vam ficar en marxa el programa, un programa d'horts intergeneracionals, on el primer és fomentar la pràctica de l'agricultura, l'agricultura ecològica, l'agricultura tradicional que es veia en aquests moments, pues, pareixia que anava perdent-se, i la clau és que són intergeneracionals, que el que volíem era la relació entre la gent major, la gent gran del nostre municipi i la gent jove que tenia interès per poder començar a conrear o a plantar i conèixer aquesta metodologia tradicional i que s'utilitzava a la nostra població.
En aquest cas, tindran unes activitats, uns nous tallers d'alimentació de proximitat.
Sí, des de lo que és la programació que venim duent a terme dels horts, pues mensualment o més o menys, anem fent uns tallers per als usuaris i que també s'obrin a la població en general per a que qualsevol persona que estigui interessada puga vindre i començar a arroplegar coneixements sobre el tema de l'agricultura. I pues, esta setmana, el proper dimecres, tindrem un sobre alimentació saludable molt relacionada en les fruites i les verdures i hortalisses que estan plantant els usuaris als horts internacionals en aquests moments.
Sí, tindran a una nutricionista també en vostès per a fer, en aquest cas és nutricionista i farmacèutic Antonio Solanes, que serà el que explicarà aquestes claves d'alimentació saludable, no?
Sí, lo que ve a fer és pues, donar-nos una mica d'aquestes claves, no?, sobre l'alimentació, la importància de l'alimentació saludable, i sobretot el que ha fet és vindre i veure què és el que cada un dels usuaris tenia conreat a les seues parcel·les, i el que va fer va ser adaptar una miqueta la jornada o la ponència, la xarxa a lo que actualment tenen cada usuari. Pues intentar demostrar que en lo que estem conreant, que ja és la millor forma de poder alimentar-nos i que millor, no?, que cada un dels usuaris pugui utilitzar les fruites, les verdures que està recolectant ja en aquests moments i ensenyar una miqueta pues, els beneficis que té aquest tipus d'alimentació saludable i sobretot en productes tan tradicionals com pot ser la tomata o les els encisams que en aquest moment s'estan plantant, pues, serà una miqueta explicar-los també la importància de l'alimentació saludable, de l'esport, i que el que estan conreant és el que realment poden alimentar i que és la part més important.
Sí, en aquest cas també posaré en valor o seguir un poc el que és cada temporada, què és el que tenim que plantar i el que tenim que consumir. Fa poc, així va vindre en l'estudi una metge que va parlar de la importància que té consumir tomaca, quan és el temps de la tomaca, o l'enxissam, quan és el temps de l'enxissam, perquè per lo vist consumint aquest tipus de fruites i verdures en altres èpoques de l'any no aporta al cos els beneficis que necessita.
És molt, o sigui, ahí és on anem, no? Pues ja l'últim taller que es va realitzar era sobre el calendari de plantació i el que va fer la tècnica agrícola que va vindre a fer, a demostrar-nos, pues, ens va donar unes pautes, no? de quin tipus de verdura o quin tipus de fruita o hortalitza devien de plantar segons l'estació de l'any, segons el mes de l'any i segons el que volíem. Perquè, com bé estàs dient i bé va dir la doctora, no? Pues no és el mateix mentre una tomata en el mes de gener que en el mes de juliol o agost.
Però
cada
sempre...
fruita, clar. Cada hortalitza té la seva temporada i és quan el cos mos dona els nutrients o les vitamines que ens fan falta per a cada moment.
I cada temporada és una hortalitza o una fruita que substituís a l'altra per a poder-li donar-li benefici al cos. Hem perdut la cridada. Òscar?
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Ganes de viatjar? Aeroport de Castelló. Ampliem la nostra oferta de destinacions amb vols directes a Londres, Roma, Brussel·les, Dublín, Porto, Düsseldorf, Budapest, Bucarest, Katowice, Madrid i Sevilla. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
En Bocatería El Luisos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocatería El Luisos, calidad al mejor precio. Avenida La Mura, 12, de Villarreal.
Y han recuperado la crida en el regidor de Onda, Óscar. El tenim ahí, no?
Disculpeu que s'havia tallat la crida.
Volia preguntar-li, quant de temps estan recuperant aquestes parcel·les? Quant de temps fa?
Pues és un projecte que vam començar a dur, vam intentar ficar en marxa la passada legislatura, però en tot el tema de la pandèmia pues es va tocar paralitzar-lo i se va tornar a reprendre a mitjans, més o menys, de l'any passat. I des del principi d'enguany ja tenim assignades cada una de les parcel·les i ja cada un dels usuaris ja està començant a conrear, a conèixer la terra i anar plantant-se els aliments o les fruites i verdures que han volgut començar a plantar i començar a dependre sobre l'horticultura ecològica.
Tenen lloc per a més gent? És a dir, tenen cua? Me refereixo si n'hi ha més parcel·les?
Sí, o sea, en estos moments tenim les parcel·les dels usuaris que van fer la primera sol·licitud i el que estem fent des de serveis socials és seguir replegant sol·licituds i anirem preparant, pues, conforme vagin venint les sol·licituds, pues, anirem ampliant les parcel·les des del terreno que tenim preparat per a lo mateix.
Pues, Òscar Valero, tenint d'alcalde de l'àrea de qualitat de vida, gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres per fer eco de la notícia.
Quedarme contigo pa' siempre sin que suene serio ni intenso. Tal vez tú lo ves diferente. Y si es culpa mía, 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 no lo sé. Pero yo diría que también eres culpable. Vente pa' Sevilla, Villa, Villa de una vez. Pa' que me bailes. Si escuchas esta canción, estoy hablando de ti. ¿Dónde está la razón? No sé por qué la perdí. De la noche que te besé en el reservado del Antí. Si escucho esta canción ya sabes que hablo de ti.
Clínica Sé Tú. Odontología y medicina estética.
Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, sé tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Celebramos el 40 aniversario de nuestros McNuggets. Como no podría ser menos, vamos a celebrar este gran momento y para ello vamos a lanzar una nueva variedad, los Spicy McNuggets, con la misma calidad e iconicidad que nuestro producto, pero esta vez con un rebozado picante que hará que nadie pueda resistirse. Y para aquellos más atrevidos, lanzamos dos nuevos dips, un Sweet Chili y un Hot Habanero, en McDonald's Castellón.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point Bill University Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
¿Qué te inspira al elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 7 años de garantía desde la fecha de matriculación o contar con una garantía de cambio de hasta 14 días? Llegan los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de junio con descuentos especiales al financiar con Kia Finance a través del Banco Cetelem. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone.
Miren, i a partir del pròxim 1 de gener del 2024 serà obligatori per als titulars d'explotacions agràries registrades registrar totes les tasques que realitzen els seus cultius i enviar aquesta informació periòdicament a l'administració, això sí, de manera digital. Josep Ramos, director de negoci de la Caixa Rural, bon dia.
Bon dia a tots els oients. Bon dia, Susana.
Quan algú li diuen que té que enviar tots els datos, està completament d'acord. Ara bé, quan algú que no s'ha menjat massa o que no és de l'era digital, perquè ho som sí, molta gent d'aquesta era, ens diuen que ho tenen que fer de forma digital, què mos passa?
Pues que en principi té un problema, no? Perquè, bueno, això obedeix a una progressiva digitalització de totes les administracions públiques, vull dir, cada vegada és més estrany veure una administració pública que no utilitzi els mitjans digitals per els grans beneficis en principi que té la gestió, no? I això és comprensible. Ara bé, pues el tema del camp, que és una informació que els llauradors ja venen fent durant molt de temps, no? Que jo, per exemple, ho tinc en casa, que veig amb un pare que me porta les fulletes i anem completant pues tot el que ha abonat, els fitosanitaris, bueno, tot el registre de tot el que se fa al camp per el tema de la traçabilitat i, bueno, per les directives europees que, vulguem o no, estan ahí i ha que complir. I, claro, al final és cau pel seu propi pes la necessitat de que les administracions ens obliguen a transmitir aquesta informació de manera digital. És un problema gran, i per això el nostre grup cooperatiu Cajamar ja fa un temps que ha desenvolupat una ferramenta molt senzilla, que és una ferramenta online, que és l'anomenat quaderno digital, com havies dit, on d'una manera, insistisc, molt senzilla, els llauradors podran pues anar apuntant ahí de manera digital cada una de les qüestions o dels treballs que vagin fent. Inclús aquesta ferramenta és capaç de crear alertes per si en algun moment determinat pues introduir en algun fitosanitari, per exemple, que no està permès en la Unió Europea, pues que també generi aquestes alertes. Clar, tu ho has dit, no? Que la realitat té molta gent és que no tenen un perfil digital. I nosaltres anem a fer diverses coses. La primera, evidentment, és donar a conèixer la ferramenta, perquè així n'hi ha dos grans grups, no? N'hi ha un grup de grans llauradors que tenen... Quan dic llauradors, em refereixo a gent que té explotacions agràries, no? Que no és de professió llaurador, evidentment, per el tema de que així n'hi ha molta gent que la té com a segona activitat. Pues tots aquells grans superfícies, crec que és en el nostre cas, que són la majoria, bueno, són superfícies de regadiu, totes aquelles que superen 5 hectàrees en principi, perquè és possible que n'hi hagi una moratòria, és estar parlant de moratòria, inclús la n'hi haurà segurament, haurien d'entrar el 1 de gener del 2024. I la resta, o sigui, la majoria de la gent que segurament s'està escoltant i que té un hortet i que tot això pues, és un entrebanc més, no? Dels mots que n'hi ha, sí. Per a tenen que implantar-la en el 2025. O sigui, n'hi ha marxa. El primer que em diria, perdona, Susana, és donar a conèixer la ferramenta, que ho farem este dimecres a l'ESAT. I a partir d'ahir, jo ja puc anunciar que des d'ací de la casa, i segurament en la col·laboració de la cooperativa, ja veurem, però segur que des de la Fundació, dins de la nostra formació digital o dins dels nostres servicis, anirem programant durant este any i l'any que ve sessions per ajudar els llauradors a que això ho puguem fer. Tenim una sala informàtica de noves tecnologies i també la gastarem per això, perquè pensem que és una necessitat i n'hi ha que ajudar-los.
És una necessitat absoluta. Vaig a repassar qui serà obligat a partir de l'1 de gener del 2024. En principi, l'obligació serà per el que tinga més de 30 hectàrees de cultiu o pastureus permanents. Més de 10 hectàrees de cultiu permanent. Més de 5 hectàrees de regadiu o parcel·les d'hivernacle. És a dir, en principi, a partir de l'1 de gener del 2024, són les que sí que serà obligat, i les altres tindran un anyet més. I un anyet a on? Els ensenyareu a que el quadern siga més senzill i que, bueno, a facilitar-ho aquest treball diari, que com bé has dit tu, és tindrà que ser un treball diari. També com se té que adaptar a la normativa en aquestes alertes fitosanitàries, per si n'hi haguera alguna cosa, sí, que no estiguera en condicions. I també se parla d'una oferta comercial imbatible.
A veure, en principi la ferramenta l'utilització té un cost. El que passa és que en principi per als nostres socis, el grup cooperatiu, serà gratuït a l'ús.
O sigui que l'ensenyament des de...
Sí, en principi la ferramenta és lo primer és que se gaste, que se utilitze, que se sàpia. És una ferramenta clar, ens hem avançat, no? a la necessitat, i ja fa temps que s'està desenvolupant. I segons, pues bueno, després en base a la relació que tinguem nosaltres, pues ja et dic, perquè clar, això és suposa un manteniment i ha suposat un esforç en el desenvolupament tecnològic de la ferramenta, i gratuït en este món no n'hi ha res. Però la idea nostra sí, és facilitar-los perquè la gent tinga un pues el menor cost possible. Si pot ser gratuïta, com he dit, als nostres socis ho serà.
I després, evidentment, com gastar-la? Perquè això serà un programa informàtic, on se tindran que instal·lar...
Sí, no tindran... és una ferramenta, i clar, que se diu és online, o sigui, vull dir, no necessita un programa natiu en l'ordenador. No.
I després hauran d'ensenyar-los a utilitzar-la, és a dir, sí que n'hi ha programat... el fer grups de persones.
Veure, en principi, el més important és donar-la a conèixer, i en quan sapiem i tinguem certesa del calendari definitiu, ho farem. Vull dir, el propòsit d'esta fundació és ajudar la nostra gent i, i més tenim una ferramenta que és nostra i tenim la infraestructura. Sí, segurament programarem perquè serà una demanda, evidentment preguntarem qui vulgui vindre i com segurament hi haurà necessitat de que els ajudem, ho farem, evidentment.
Perquè diuen és una demanda que és nostra, però una demanda que s'ha tingut que crear dins de la casa, que ha tingut un cost, perquè evidentment haurà d'adaptar-se a ser lo més facilitadora
sí,
possible.
Sí, ja ho és. De fet, la ferramenta, la gent que vindrà el dimecres ho veurà a la sessió, recordes el dimecres a les 7, insistís que el primer és que vinguin, que la vegin, que la coneguin, inclús que poden registrar-se ja, provar-la, encara que no sigui obligatori. Vull dir, jo crec que una cosa és l'obligatorietat i altra cosa és que puguem ja ficar-la en marxa, que puguem ficar en marxa i registrar digitalment. Jo, per exemple, el cas de casa amb els pares, pues, me dona igual pagar els papers i ficar-me ahí a plenar-li els que ja fer-ho de manera digital, que inclús me facilita a mi, clar, que tinc més perfil digital per enviar-li igual en aquest cas a la cooperativa. Vull dir, el tema és això, és anar fent-nos la idea, mos agrada o no, i sí que és cert que n'hi ha pues, sectors que estan en contra, i això ho respecte, jo no vaig a entrar en aquestes qüestions, però el que tenim que fer és complir la normativa, i si la normativa és d'Europa, s'agrada o no, són els que manen i ens obliguen a que té que ser per aquestes vies, i la nostra administració també ens ho exigís, pues el que tinga, encara que siga un hortet, en quant a què ho tindrà que fer.
A les 7 de la vespre vindran este dimecres, dia 28 de juny, i hi hauran dos ponents.
Efectivament, vindran des de, a més, són gent tècnica que ve des del grup, farà la presentació la nostra presidenta i, bueno, serà molt curtet i, per supost, estarem oberts a qualsevol pregunta, qualsevol qüestió que ens vulguin fer.
A veure, venen dos ponents, però són enginyers agrícoles, és dir, saben de lo que parlen.
No són bancaris, no.
Saben de lo que parlen, però allò de que dius responsable del Departament de Digitalització i Transferència de Coneixement, és dir, no, però són enginyers sí, agrícoles, són gent que saben exactament el que estan tocant.
Exacte,
penseu, i que podran
dins del nostre grup, evidentment l'agricultura forma part, inclús ja sabeu que tenim un centre experimental tant en Almeria, les Permelles, com en València, en Paiporta. Vull dir, són gent que sí, que bueno, encara que tenim que estem dins d'un grup bancari, el tema ADN agricultura és fonamental. I de fet en el grup també sensibles a que en l'agricultura la digitalització, que ojo, és un nou llenguatge però que aporta moltes avantatges, perquè claro, al final ens hem de controlar tot l'aigua que se consumís, tot és que és necessari. Això és costós, necessari, el que sí que és veritat que els llauradors, els nostres llauradors necessitaran un període d'adaptació al millor més llarg del que han ficat, però això és el que dia que segurament se retrase, i ajuda, necessiten ajuda,
sí,
i nosaltres en això estem.
En aquest cas és en el moment on ja comencen a ajuntar-se el que és la terra, la cosa més arraigada, en la cosa més intangible, com és la digitalització.
Pues sí, la veritat és que la terra és un actiu estratègic. De fet, bueno, no és casualitat que molts fons d'inversió s'estiguin interessant en l'agricultura.
Pareix, a voltes, jo quan parlem de l'agricultura i diem, va, és una cosa que mor i tal, ojo, no. Perquè l'agricultura, l'aigua, és, diguem, l'or del futur.
Així no és, és un actiu estratègic.
Hem de professionalitzar-lo.
Sí, de fet, en la pandèmia recentment que han patit ens han donat compte de lo important que és l'abastiment i el subministrament i l'agricultura, i tindre per a menjar és bàsic.
Per lo tant, no n'hi ha que tindre apuro, que és molt, serà molt senzill a dependre, no?
Això hi anem a intentar, que siga el més senzill possible, i el que tinga problemes, pues assistem com sempre per a recolzar en el que faci falta, de la manera que siga, i com t'havia dit en el calendari, que quan ens ho marquen definitiu per a muntar grups, per a organitzar, i per així com fem, i ara en setembre, per cert, on anem a fer formació digital a persones grans, pues formació digital a llauradors o a persones que llauradors, no, a persones que tenen explotacions agràries i que pues es costa una miqueta més, com és normal.
Doncs ja sabem, jornada en la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural de Vila-real a les 7 de la vespre, el pròxim dimecres 28 de juny, on tindrà l'oportunitat de conèixer de primera mà el maneig i la resta de funcionalitats del quadern digital que es anomena CX Terra, Tierra.
La nostra plataforma és la plataforma Tierra, en aquest cas, i que per cert la gent es pot registrar, poden entrar a la plataforma Tierra, Grupo Cooperativo Cajamar, i n'hi ha de tot, preus de fruits, en aquest cas de taronges, n'hi ha de tot, n'hi ha una informació, llibres, publicacions, que tinga inquietud, evidentment l'invitem a que se registre.
Pues Josep Ramos, director de negoci de la Caixa Rural de Vila-real, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres, com sempre, per ajudar-nos en aquesta important difusió.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Ganes de viatjar? Ruta Castelló-Madrid. El món al teu abast. Vola des de Castelló via Madrid a 86 destinacions nacionals i internacionals com Nova York, París, Hong Kong, Galícia o les Illes Canàries. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
Del 26 de juny al 28 de juliol gaudeix de l'escola d'estiu del Club Patí Vila-real. Preus des de 30 euros per setmana. Patinatge, activitats en anglès, jocs, tallers, manualitats, piscina i molt més. Horari de 9 a 1 i mitja del migdia, amb opció de matinal de 8 a 9 i servei de menjador fins les 3. Més informació i inscripcions a www.clubpativilareal.com o també pots contactar amb nosaltres a les xarxes socials Instagram i Facebook.
És lo que vi fent de mi exageran i hacen daño.
Miren, i la notícia del dia era la constitució de les Corts, 99 diputats, 4 partits, se'n queden 2 fora. N'hi hauran més dones que homes, concretament són 52 dones i 47 homes, i hi haurà més gent nova de la que n'hi havia fins ara. Però sense cap mena de dubtes, la sorpresa de la jornada a la sessió constitutiva de les Corts ha ocorregut en les votacions de la secretaria de la Mesa, en la qual 18 diputats de la bancada del Partit Popular han donat el seu suport a la candidata de Compromís, Maria Josep Amigo, perquè obtinguera més vots que el Partit Socialista del País Valencià i fora triada per damunt de la consellera en funcions, Josefina Bueno, amb l'objectiu, diu el president Carlos Mazón, d'afavorir la pluralitat i que els 4 grups tinguin representació en l'organisme, perquè, segons Carlos Mazón, això no ha sigut així en l'anterior legislatura i aquesta vegada sí que teníem vots per aconseguir que tot el món estiga representat. En fi, última hora, últimes novetats. Els deixem, però no se'n vagin, perquè ara entren els nostres companys d'esports. Fins demà.
No te creas lo que dicen de mí, exageran y hacen daño.